És la resposta a les queixes reiterades dels alcaldes, principalment de l'àrea metropolitana. Cristina Cantal.
El govern dotarà els ajuntaments de més eines per lluitar contra l'ocupació. També sancionarà els grans tenidors que no facin res davant immobles ocupats per delinqüents. Així ho ha anunciat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Estan precisament aquí aquestes ocupacions delinqüencials perquè saben que aquests propietaris no actuen. Com que ells no necessiten actuar perquè el problema no els afecta directament ni els impacta directament, per tant, el que estem fent és donar un dret a ajuntaments i a comunitats de propietaris perquè actuïn en nom del propietari.
Si se quiere, se puede.
86.000 persones estan diagnosticades d'Alzheimer a Catalunya ara mateix. En 30 anys, els experts calculen que es podrien triplicar els casos.
Són dades difoses pel Departament de Salut amb motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia. Des de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer, Immaculada Fernández demana més recursos per la investigació.
Si se quiere, se puede. Se pusieron los recursos, se puso la investigación, todo el mundo se puso a trabajar encima y se consiguió una vacuna para el COVID. ¿Por qué no para las demencias? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos ponemos todos juntos e investigamos todos juntos para sacar algo que está visto que en el año 50 la incidencia de la enfermedad en el 2050 habrá 132 millones de personas?
Els Mossos d'Esquadra detenen aquesta matinada una dona de Reus com a presumpta autora de la mort violenta d'una altra dona de 85 anys.
La detinguda seria la cuidadora de la víctima que hauria mort suposadament per una caiguda.
La Nova Ràdio, David Fernández.
Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís vora 2:15 de la matinada. Una dona alertava de la mort d'una altra dona de 85 anys que convivia amb ella, presumptament a causa d'una caiguda. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, una vegada al domicili, han comprovat els fets i han comunicat la mort de la dona al jutjat de guàrdia i al metge forense.
A Badalona, la Generalitat abandona la idea de construir més pisos a la zona de les Tres Xemeneies i torna al pla director urbanístic previst inicialment.
Fa uns dies, la Generalitat va proposar una modificació del pla director urbanístic per augmentar el nombre de vivendes a la zona que va aixecar la polèmica al govern local.
Ràdio Ciutat de Badalona, Toni Forteza.
Amb aquesta rectificació, Generalitat i administracions locals coincideixen per tornar al dibuix inicial del PDU de les Tres Xemeneies. Durant el dia d'ahir es van produir diverses converses entre l'alcalde de Badalona, el socialista Rubén Guijarro, el primer tinent d'alcalde republicà Àlex Montornès i el líder de l'oposició, el popular Xavier García Albiol, amb la Conselleria de Territori.
En cultura, després de 2 anys sense celebrar-se per la pandèmia, Tarragona festeja aquesta nit un dels actes més multitudinaris de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga.
En aquesta edició s'han reforçat les mesures de seguretat per evitar incidents. A aquesta hora, però, està prevista l'arrencada dels gegants un cop finalitzat el pregó de les festes.
I en esports, en bàsquet, aquesta nit Joventut de Badalona i Barça jugaran, buscaran el primer títol de la temporada. Joan Barberà.
El de la Lliga ACB que torna a viure una final entre blaugranes i els badalonins, com ja va passar al 2013. El partit d'avui arriba només 3 dies abans de trobar-se en les semifinals de la Supercopa ACB, que jugarà dissabte a Sevilla.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Pere Cladera. Bona tarda.
Molt bona tarda. La situació meteorològica per aquestes pròximes hores vindrà marcada per les nuvolades que creixeran i que estan creixent ja a hores d'ara en alguns sectors del Pirineu i Prepirineu gironí, on es podria arribar a escapar algun ruixat poc important. També nuvolades en d'altres punts de muntanya de la serralada prelitoral i zones properes, i també en especial cap al sector del port, on de manera local també es podria arribar a escapar algun ruixat. Avançada la tarda i sobretot de cara al vespre, els núvols tornaran a augmentar de manera abundant al voltant del Camp de Tarragona i sobretot també cap al Delta de l'Ebre. I és en aquests sectors on a partir d'aquesta pròxima nit esperem xàfecs localment acompanyats de tempesta i que podrien ser puntualment d'intensitat forta. Ho poden ser també al llarg d'aquesta pròxima matinada i fins demà a primeres hores del matí. En aquests sectors, com dèiem, avís per intensitat de pluja, on es podrien arribar a acumular més de 20 litres en tan sols 30 minuts. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Pere. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs sobretot aturades que destacarem d'una banda a l'autopista AP7 per un camió avariat aquesta tarda a Barberà del Vallès en sentit Girona. Deixa un tram d'uns 13 quilòmetres de lentitud, de retencions intermitents des del Papiol fins a aquest punt de Barberà i, com dèiem, en sentit nord. També, òbviament, afectat al lateral, la B30, també amb aturades en el mateix sentit. L'altre punt calent de la tarda és la C33. Aquí les aturades no són tan llargues, però sí uns 4-5 quilòmetres entre Mollet i Montcada, causat un accident. Queda aquí encara un carril tallat en sentit Barcelona. I també destacar un tram de retencions per un altre accident a l'autovia 2, cinturó de litoral, a Sant Joan d'Espí, en direcció a Barcelona. A aquesta hora també, ja per volum de trànsit, les dues rondes encara força plenes en sentit Besòs. És tot. Bona tarda.
My home. Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern català pretén plantar batalla contra les ocupacions il·legals delinqüencials. És la resposta del Departament de Justícia davant les queixes reiterades d'alcaldes i alcaldesses, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I és que Catalunya concentra el 45% d'ocupacions conflictives de tot l'Estat i d'aquestes tres quartes parts es produeixen a Barcelona. La Generalitat ha anunciat aquest dimecres canvis legislatius per evitar les ocupacions delinqüencials, que implicaran dotar de més eines als municipis i sancionar els grans tenidors que no facin res davant immobles ocupats per delinqüents.
El govern, per tant, ha decidit actuar per garantir la seguretat i convivència davant els problemes que generen aquestes ocupacions. Mont Carvajal.
El govern modificarà el Codi Civil i la Llei d'Habitatge del 2007 per facilitar els desallotjaments d'immobles de grans tenidors on s'hi trafiqui amb drogues, hi hagi amenaces, intimidacions o problemes de convivència. Els ajuntaments i les comunitats de veïns avisaran al propietari perquè actuï. Si no ho fan un termini d'un mes, podran demanar un jutge que els desallotgin. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha dit que serà una eina pels ajuntaments i contra les màfies.
Estan precisament aquí aquestes ocupacions delinqüencials perquè saben que aquests propietaris no actuen. Com que ells no necessiten actuar perquè el problema no els afecta directament ni els impacta directament, fan aquesta deixació de funcions i, per tant, és camp abonat perquè les màfies continuïn fent i causant aquests greus problemes. Per tant, el que estem fent és donar un dret a ajuntaments i a comunitats de propietaris perquè actuïn en nom del propietari.
Els grans tenidors que no actuïn un cop si requerits podran ser multats amb fins a 90.000 euros i s'estudia que se'ls faci cedir l'immoble a famílies necessitades. Ho ha dit la consellera de Drets Socials, Violant Cervera.
El que preveiem amb aquesta nova proposta és que es contempli la possibilitat d'arribar a l'obligació de la cessió d'ús.
Si el Parlament dona el vistiplau, els canvis podrien ser efectius d'aquí 8 o 9 mesos.
L'ocupació preocupa també la cúpula judicial i és que el delicte d'usurpació de béns immobles va créixer més d'un 10% l'any 2021 a Catalunya, fins als 1.500 casos. Durant l'obertura de l'any judicial, el fiscal superior i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han demanat canvis legislatius que els permetin actuar amb més celeritat. David Navarro.
Si el 2020 es van registrar 1.382 delictes d'ocupació, el 2021 en van ser 1.549. En total, un increment del 12%. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha dit que l'actual marc jurídic és insatisfactori.
Sovint, en aquest delicte, la resposta cautelar dirigida a suprimir la permanència de la situació antijurídica per una diversitat de factors no es produeix amb la celeritat que seria desitjable. Aquesta prolongació de la interinitat possessòria resulta difícilment explicable, més quan a vegades va acompanyada d'altres infraccions, com ara defraudació de fluid elèctric.
De fet, segons ha dit el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, l'any passat el 42% de les ocupacions il·legals de tot Espanya es van fer a Catalunya, unes dades fetes públiques en l'obertura de l'any judicial, durant la qual s'han demanat increments de plantilla i avenços en digitalització per agilitzar els processos judicials.
Notícies en xarxa.
Doncs també en clau judicial, al voltant del procés, el jutge Pablo Llarena ha tancat avui la fase d'instrucció de la causa contra Ana Gabriel i l'ha deixat a la porta del judici.
L'exdiputada de la CUP es va posar a disposició del Tribunal Suprem espanyol que l'investiga per desobediència. Tancat el sumari, és previsible que Llarena enviï el cas a un jutjat ordinari de Barcelona, com ha fet en altres casos d'investigats per desobediència que no són aforats. Gabriel fou processada el 21 de març de 2018, però es va exiliar a Suïssa i el procés judicial va restar congelat fins aquest juliol, quan es va posar a disposició del Suprem després d'haver canviat d'advocat. Llavors, Llarena la va deixar en llibertat sense cap mesura cautelar i la va citar a declarar ara fa una setmana.
...86.000 persones estan diagnosticades d'Alzheimer a Catalunya, segons les dades difoses pel Departament de Salut amb motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia. És la demència més freqüent entre persones grans i la més discapacitant. Atendre una persona amb Alzheimer a casa costa uns 31.000 euros anuals. Maite Polo.
L'edat mitjana dels nous casos de demència durant el 2021 va ser de 82 anys en les dones i 80 en els homes. L'Alzheimer afecta un 5% de la població major de 60 anys i s'eixampla el percentatge a mesura que augmenta l'edat. Les darreres investigacions associen l'Alzheimer a factors genètics, tòxics i ambientals. I un de cada tres casos es pot atribuir a factors de risc modificables, com ara el tabaquisme i l'obesitat. La directora de l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer de Barcelona, Immaculada Fernández, ha denunciat avui a la xarxa la manca d'un cens de demències justament a Catalunya i ha subratllat la manca de finançament per investigar. Fernández encoratja tothom a unir esforços davant l'Alzheimer, com s'ha fet durant la pandèmia amb el coronavirus.
Si se quiere, se puede. Se pusieron los recursos, se puso la investigación, todo el mundo se puso a trabajar encima y se consiguió una vacuna para el COVID. ¿Por qué no para las demencias? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos ponemos todos juntos, investigamos todos juntos para sacar algo que está visto que en el año 50 la incidencia de la enfermedad en el 2050 habrá 132 millones de personas?
L'envelliment és un dels factors que fa augmentar la incidència de l'Alzheimer i Espanya, l'any 2040, tindrà la població més envellida del món, per davant del Japó.
Doncs precisament en el terreny de la investigació, la perspectiva dels malalts d'Alzheimer pot canviar radicalment en els pròxims temps amb la comercialització d'un medicament que podria ajudar a frenar la malaltia si es detecta en fases primerenques. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell la doctora Carme Prat de l'Hospital Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
La incidència de l'Alzheimer va en augment a l'Hospital de Sabadell. En l'últim any s'han atès 1.200 pacients al servei de neurologia, dels quals prop de 800 són per deteriorament cognitiu relacionat amb l'Alzheimer. És un creixement que s'explica per l'envelliment de la població, que n'és la causa principal, i per les malalties cardiovasculars. Però hi ha un bri d'esperança en la investigació que farà possible tenir un fàrmac que redueixi l'abans de la malaltia. Ho ha explicat la doctora Carme Prat a Ràdio Sabadell.
Però està previst que en breu pugui sortir aquest o algun més de la mateixa categoria. Per tant, doncs és esperançador, sí. Pacients amb demència en fases molt, molt precoces. Diguéssim que les dades dels assajos clínics demostren que poden frenar la malaltia.
Els nous casos d'Alzheimer es diagnostiquen cada cop de forma més precoç i això fa que la mitjana d'edat dels pacients afectats vagi en descens.
I encara en salut, el telèfon 061 ha atès des del juny més de 2.300 consultes de salut mental, de les quals més de 1.700 han estat ateses directament per l'operatiu que es posa en marxa davant una alerta de suïcidi. Salut ha presentat avui la segona fase de la campanya institucional per prevenir-lo i reduir-la l'estigma social. Anna Ruiz.
I al voltant del 061 pivota tot l'operatiu. El telèfon d'atenció de salut també recull el pla de prevenció del suïcidi que, davant qualsevol trucada d'alerta, activa la taula de salut mental. A la taula participen especialistes en psiquiatria de 10 centres hospitalaris, com són, per exemple, l'Hospital Clínic, Sant Joan de Déu o Benito Meni, entre d'altres. Amb l'atenció a través del 061, la persona està identificada en tot moment i el professional de la taula decideix quina atenció necessita. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ho explica d'aquesta manera.
La persona pensa això. No té solució el que m'està passant. No tinc il·lusió per viure. Sense mi estaríeu millor. Això és el que ell pensa. Darrere està el 061, el telèfon, que és podem evitar-lo parlant-ne.
Els especialistes en psiquiatria també volen establir línies de complicitat amb els mitjans de comunicació per acotar la millor manera d'informar sobre aquesta silenciosa pandèmia que provoca la mort de 44 persones al mes a Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada una dona de Reus com a presumpta autora de la mort violenta d'una altra dona. La detinguda seria la cuidadora de la víctima, que hauria mort suposadament per una caiguda. La Nova Ràdio, David Fernández.
Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís vora 2:15 de la matinada. Una dona alertava de la mort d'una altra dona de 85 anys que convivia amb ella, presumptament a causa d'una caiguda. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, una vegada al domicili, han comprovat els fets i han comunicat la mort de la dona al jutjat de guàrdia i al metge forense. Posteriorment, i a causa d'una primera investigació, la policia ha acabat detenint la dona que va alertar de la mort als serveis d'emergència i que vivia amb la víctima com a presumpta autora de l'homicidi. Ara els Mossos es troben investigant els fets per esclarir què ha passat.
Queda en llibertat un professor d'una escola de Sabadell acusat d'agressió sexual a un alumne. El mestre de l'escola Mare de Déu de la Salut ha estat apartat automàticament quan s'han sabut els fets, que van començar fa 15 anys. No es descarta, però, que puguin aparèixer noves denúncies. Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
Quan es van donar a conèixer els fets, l'escola va reunir el seu claustre i va comunicar als mestres la detenció d'aquest professor, tot plegat després que dilluns fos detingut per un presumpte cas d'agressió sexual a menors. Segons totes les informacions, l'home de 55 anys va passar ahir a disposició judicial i el jutge l'ha deixat en llibertat. Els fets haurien començat el 2008, quan l'home tenia 40 anys i la víctima 13, una situació que s'hauria allargat durant 11 anys, fins al 2017. Ha estat ara, després d'anys de tractament psicològic, que la jove ha denunciat el cas. La denúncia, de fet, es va produir a mitjans del mes de juliol. Es dona la circumstància que l'home també hauria estat entrenador del Club Esportiu Sant Nicolau, una vinculació, això sí, que es va acabar ara fa 10 anys. Els Mossos d'Esquadra no descarten que hi pugui haver altres víctimes.
I nou cas, presumptament, d'abandonament d'una menor. En aquest cas, uns pares de Vilabertran, a l'Alt Empordà, han denunciat que la seva filla de 5 anys va quedar-se 2 hores sola al casal d'estiu perquè els monitors se la van oblidar.
Els fets van passar el 29 de juliol, quan el grup d'una quinzena de nens anava d'excursió a la platja de Garbet. A les 9 del matí, la mare va deixar la nena a la porta de l'escola i lamenta que no la truquessin fins a 11:45, quan, després d'arribar a la platja, els monitors van veure que no hi era i ja havien tornat a buscar-la. A més, critica que no s'assumissin responsabilitats. Els pares s'han decidit a fer-ho públic arran del cas de Sitges, en què una nena de 3 anys va quedar 7 hores oblidada en un autobús escolar. També per evitar que situacions com aquesta tornin a passar i perquè es compleixin els protocols.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. A Badalona, la Generalitat abandona la idea de construir més pisos a la zona de les Tres Xemeneies i torna al pla director urbanístic previst inicialment. Recordem que fa uns dies la Generalitat va proposar una modificació del PDU per augmentar el nombre de vivendes a la zona, que va aixecar la polèmica al govern local. Ràdio Ciutat de Badalona, Toni Forteza.
Amb aquesta rectificació, Generalitat i administracions locals coincideixen per tornar al dibuix inicial del PDU de les Tres Xemeneies. Badalona Comunicació ha tingut coneixement que durant el dia d'ahir es van produir diverses converses entre l'alcalde de Badalona, el socialista Rubén Guijarro, el primer tinent d'alcalde republicà Àlex Montornès i el líder de l'oposició, el popular Xavier García Albiol, amb la Conselleria de Territori. Unes converses que haurien provocat aquest canvi de posicionament de la Generalitat i així encarar definitivament l'aprovació del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies. L'acord recuperaria la mida i nombre d'habitatges previstos a la versió original del pla director, aprovada pels plens municipals de Badalona i Sant Adrià de Besòs ara fa 2 anys. Entitats veïnals i ecologistes demanen l'anul·lació del PDU i que la zona es converteixi en un gran parc del litoral. A Badalona, Guanyem també reclama que s'aturi el PDU. Tot i aquesta oposició, els vots del govern badaloní i el suport dels populars, sigui pronunciant-se a favor o abstenint-se, donarien llum verda al PDU per part de l'Ajuntament de Badalona.
Encara en territori, el Consorci d'Aigües de Tarragona instal·larà més de 80 quilòmetres de fibra òptica a la canonada principal que envia aigua de l'Ebre als nuclis de població i empreses del camp. És un projecte pioner i referent a Europa que servirà per poder detectar possibles trencaments abans que succeeixin. En els darrers 2 anys ja hi ha hagut 2 incidents. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Al gener del 2020, la canonada del Consorci se va trencar a l'alçada de l'Ampolla i va inundar part del poble. Un any després, el trencament va ser a l'Ametlla de Mar, tot i que amb menys trosses. Ara, la instal·lació de la fibra òptica podrà detectar i prevenir estos col·lapses de la canonada principal. Joan Alginet és el president del CAT.
Però és cert que les circumstàncies ens han provocat dues situacions, dos episodis de tensió, que el que volem és tenir la capacitat com a consorci d'evitar-les, no? I, per tant, causar el menys malestar possible als nostres consorciats i per extensió a centenes de milers de persones de la demarcació de Tarragona que abasteixen i que, per tant, l'aigua del Consorci pues és imprescindible per les seves activitats econòmiques i també pel seu dia a dia.
Ara mateix ja hi ha instal·lada la fibra òptica des de l'Ampolla fins a l'Ametlla de Mar en un tram de 15 quilòmetres i ja se pot consultar en temps real l'estat de la canonada i els petits trencaments. Des del Consorci d'Aigües de Tarragona asseguren que és una obra de grans magnituds i única a Europa. La inversió final serà de més de 7 milions d'euros.
Més qüestions. Multa milionària a Glovo per tenir més de 10.000 falsos autònoms a Barcelona i València.
La Inspecció de Treball ha imposat una multa de prop de 78,9 milions d'euros a Glovo per tenir 10.614 repartidors a domicili com a falsos autònoms, 8.331 dels quals a Barcelona i la resta a València. Aquesta multa milionària sobre la qual Glovo presentarà al·legacions és la suma de diferents sancions. Des de Comissions Obreres, Liliana Reyes ha valorat molt positivament el procés iniciat per la Inspecció de Treball i ha garantit que el sindicat es personarà en el procés sancionador.
Des del sindicat ens presentarem com a part interessada en el procediment sancionador. Des de Comissions Obreres continuarem reclamant condicions justes per a tots i totes les treballadores de plataformes digitals i el compliment de la llei Raider. I durem a terme les accions necessàries per aconseguir la seva laboralització, així com la contractació en condicions dignes i amb els drets que els corresponen.
Pel que fa a la capital catalana, la multa és de 63,2 milions d'euros. La majoria, 39,06 milions, són per haver ocultat la relació laboral d'aquests treballadors i, per tant, per no haver-los donat d'alta a la Seguretat Social. A més, Treball imposa una sanció a Glovo de 24,16 milions per les quotes a la Seguretat Social que l'empresa hauria d'haver pagat per les cotitzacions d'aquests treballadors.
En cultura, Tarragona celebra aquesta nit un dels actes més multitudinaris de Santa Tecla, la Baixada de l'Àliga. Després de 2 anys sense celebrar-se per la pandèmia, en aquesta edició s'han reforçat les mesures de seguretat per evitar incidents. A aquesta hora, però, està prevista l'arrencada dels gegants, un cop finalitzat el pregó de les festes. Així que anem fins allà per saber l'ambient que s'està vivint. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique, bona tarda.
Bona tarda, companys. Doncs sí, doncs ens trobem a la plaça de la Font, aplegades milers de persones. Primer per seguir en aquesta arrencada de gegants, després per escoltar el pregó de la periodista esportiva de Tarragona, Dana Eboronat, que ha remarcat la importància del món de la dona al món de l'esport i en el que avui vagi la plaça de la Font plena de gom a gom, com no es feia fins fa uns anys per la pandèmia de la Covid-19, i també es farà l'espectacle de pirotècnia d'aquí uns minuts, per després culminar a 11:45 de la nit el que serà la Baixada de l'Àliga, un dels actes més multitudinaris i en el que es recupera durant tota la seva normalitat, que farà el seu recorregut habitual, en el que passarà pels carrers de la part alta de la ciutat durant 2 vegades, tot ballant al ritme de l'Amparito Roca, que ja s'ha pogut veure pels carrers de la ciutat de Tarragona. Moltíssim ambient per seguir aquest pregó, que ja ha finalitzat a 7:15 de la tarda sortir a la pregonera d'Anna Eboronat enguany, en el que ara mateix es farà aquesta arrencada de gegants per cloure, doncs, com dèiem, a partir de 12:45 de la mitjanit, aquesta baixada de l'Àliga tan esperada a la ciutat de Tarragona.
Moltíssimes gràcies, Eric Rosique, des de Tarragona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment, ara sí, de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquesta nit, Joventut de Badalona i Barça buscaran el primer títol de la temporada. L'edició número 43 de la Lliga Catalana ACB de bàsquet tornarà a viure una final entre blaugranes i badalonins, com ja va passar el 2013. El partit d'avui arriba només 3 dies abans de trobar-se a les semifinals de la Supercopa ACB, que jugarà dissabte a Sevilla. La gran final d'avui es juga al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Ferran Vinaixa.
El Joventut tornarà a disputar una final de la Lliga Catalana, cosa que no passava des del 2013, quan es va enfrontar precisament al Barça, que serà el rival d'avui a partir de les 9 del vespre. Els blaugranes van superar el Bàsquet Girona per 88-77 en l'altra semifinal. El partit es disputarà al Palau d'Esports de Tarragona i els verd i negres arriben a la cita després de superar ahir el vigent campió, el Baxi Manresa, per 89 a 96, remuntant-li fins a 15 punts de desavantatge. La penya, que no guanya el títol des del 2008, va veure com Ellenson feia un pas més mentre Joel Parra, que ahir va ser present però no va jugar, va rebre un homenatge de la Federació Catalana de Bàsquet a la mitja part per haver guanyat l'Eurobàsquet. Howard també va ser baixa per un trencament fibrilar i avui tampoc jugarà.
Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I l'eliminació d'ahir del Baxi Manresa va deixar-nos unes paraules molt dures del tècnic Pedro Martínez cap a un dels nous jugadors de l'equip del Bages, Marcus Lee. Escoltem Pedro Martínez.
Ha entrenat, no sé. Jo l'estic coneixent ara. Si el nivell que té el d'avui, està clar que no pot jugar. O sigui, és molt bon nano, l'estimem molt, però si ens ha de donar allò d'avui, no pot jugar. Això no és una decisió meva, però el que ens ha donat avui no ens val.
En hoquei sobre patins, canviant d'esport, el Finques Prat Lleida, que ha patit dues golejades en l'inici de la Parlem Hoquei Lliga, vol sumar aquesta nit els primers punts de la temporada. Davant tindrà un rival, el Calafell, que suma una victòria en l'únic partit que ha jugat, el duel entre el Lleida i el Calafell a les 9 de la nit. L'Ajuntament de Barcelona ha acordat atorgar la medalla d'or al mèrit esportiu a la futbolista de Mollet del Barça, Alexia Putellas, i a l'exjugadora de bàsquet barcelonina, Laia Palau, vinculada als últims anys com a jugadora a l'Espart Uni Girona i actualment també a la secretaria tècnica del conjunt gironí. A totes dues esportistes se'ls reconeix ser referents en els seus respectius esports, àmbits del bàsquet i el futbol.
Gràcies, Joan. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en Xarxa.
Diuen que tot torna. Algunes coses o persones ho fan sense que ningú ho demani, però d'altres es recuperen per insistència. Un procés que acostuma a anar acompanyat d'un bon motiu. La Fira de Barruera era un lloc d'intercanvi, de compra, de venda i també de relació entre els veïns a la Vall de Boí. Tenia lloc a principis d'octubre i s'hi comercialitzaven amb animals, però també s'hi compraven comestibles i eines de treball. Una tradició que es va perdre a la dècada dels 40 del segle passat, però que es va recuperar fa uns anys, adaptada als nostres temps. Ara, la Fira de Barruera se celebra l'últim diumenge de setembre, el 25 d'aquest any. Té una part ramadera i una de comercial, amb productors locals i també d'altres comarques que exposen els seus productes en fantàs i els venen. A més, durant tot el dia s'hi fan activitats de tot tipus, tant per petits com per grans. I és que l'objectiu de l'actual Fira de Barruera és arribar al màxim nombre de gent possible, amb exposicions, demostracions d'oficis antics, actuacions musicals, danses tradicionals o espectacles infantils. Per si no en teniu prou, aquest any la fira coincideix amb la Gearship Dog Trial. Que dit així, potser no acabeu d'entendre què són, però jo us ho explico. Es tracta d'unes jornades tècniques de formació de gossos pastor amb concurs inclòs. L'últim cap de setmana de setembre torna a la Fira de Barruera a la Vall de Boí. En trobareu tota la informació al web vallboí.cat.
Sabies que...
Els canvis d'estació venen sovint de la mà dels refredats. T'has parat mai a pensar que el nostre raspall de dents està en contacte directe amb patògens com bacteris i virus? Ho canvies després de passar un refredat? Ho hauries de fer. Un factor important per deixar enrere aquests virus consisteix a eliminar tot allò que pugui estar contaminat, sobretot si és una cosa que està en contacte directe amb les mucoses de la nostra boca. De vegades, els bacteris i microorganismes s'acumulen als nostres raspalls de dents i això pot fomentar reinfeccions i contaminació a altres raspalls i, per tant, a altres persones. Per això, l'opció més recomanable contra el refredat és canviar el nostre raspall de dents. Això ens garantirà que el nostre major aliat contra els bacteris de la nostra boca estigui completament desinfectat i sigui 100% segur. També és recomanable que porti un caputxó. Aquest senzill afegit que abraça els filaments del nostre raspall és ideal per evitar que qualsevol microorganisme extern s'hi adhereixi.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat anuncia canvis legislatius per combatre les ocupacions il·legals delinqüencials. És la resposta a les queixes reiterades dels alcaldes, principalment de l'àrea metropolitana. Cristina Cantal.
El govern dotarà els ajuntaments de més eines per lluitar contra l'ocupació. També sancionarà els grans tenidors que no facin res davant immobles ocupats per delinqüents. Així ho ha anunciat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Estan precisament aquí, aquestes ocupacions delinqüencials, perquè saben que aquests propietaris no actuen. Com que ells no necessiten actuar perquè el problema no els afecta directament ni els impacta directament, per tant, el que estem fent és donar un dret a ajuntaments i a comunitats de propietaris perquè actuïn en nom del propietari.
86.000 persones estan diagnosticades d'Alzheimer a Catalunya. Ara mateix, en 30 anys, els experts calculen que es podrien triplicar els casos.
Són dades difoses pel Departament de Salut amb motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia. Des de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer, Immaculada Fernández demana més recursos per la investigació.
Si se quiere, se puede. Se pusieron los recursos, se puso la investigación, todo el mundo se puso a trabajar encima y se consiguió una vacuna para el COVID. ¿Por qué no para las demencias? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos ponemos todos juntos, investigamos todos juntos para sacar algo? Que está visto que en el año 50 la incidencia de la enfermedad, en el 2050 habrá 132 millones de personas.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada una dona de Reus com a presumpta autora de la mort violenta d'una altra dona de 85 anys.
La detinguda seria la cuidadora de la víctima que hauria mort suposadament per una caiguda.
La Nova Ràdio, David Fernández.
Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís vora 2:15 de la matinada. Una dona alertava de la mort d'una altra dona de 85 anys que convivia amb ella, presumptament a causa d'una caiguda. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, una vegada al domicili, han comprovat els fets i han comunicat la mort de la dona al jutjat de guàrdia i al metge forense.
Multa milionària a Glovo per tenir més de 10.000 falsos autònoms a Barcelona i València.
Des de Comissions Obreres, Liliana Reyes ha valorat molt positivament el procés iniciat per la Inspecció de Treball i ha garantit que el sindicat es personarà en el procés sancionador.
Des del sindicat ens presentarem com a part interessada en el procediment sancionador. Des de Comissions Obreres continuarem reclamant condicions justes per a tots i totes les treballadores de plataformes digitals i el compliment de la llei Rider. I durem a terme les accions necessàries per aconseguir la seva laboralització.
En cultura, després de 2 anys sense celebrar-se per la pandèmia, Tarragona festeja aquesta nit un dels actes més multitudinaris de Santa Tecla, la Baixada de l'Àliga.
En aquesta edició s'han reforçat les mesures de seguretat per evitar incidents. A aquesta hora en marxa l'arrencada dels gegants un cop finalitzat el pregó de les festes.
I en esports, en bàsquet, aquesta nit, Joventut de Badalona i Barça buscaran el primer títol de la temporada, Joan Barberà.
El de la Lliga Catalana ACB, que tornarà a viure una final entre blaugranes i badalonins, com ja va passar el 2013. El partit d'avui a Tarragona a les 9 de la nit arriba només 3 dies abans de trobar-se en les semifinals de la Supercopa ACB, que jugarà aquest dissabte a Sevilla.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Pere Cladera, bona tarda.
Molt bona tarda. La situació meteorològica per aquestes pròximes hores vindrà marcada per les nuvolades que creixeran i que estan creixent ja a hores d'ara en alguns sectors del Pirineu i Prepirineu gironí, on es podria arribar a escapar algun ruixat poc important. També nuvolades en d'altres punts de muntanya de la serralada prelitoral i zones properes, i també en especial cap al sector del port, on de manera local també es podria arribar a escapar algun ruixat. Avançada la tarda i sobretot de cara al vespre, els núvols tornaran a augmentar de manera abundant al voltant del Camp de Tarragona i sobretot també cap al Delta de l'Ebre. I és en aquests sectors on a partir d'aquesta pròxima nit esperem xàfecs localment acompanyats de tempesta i que podrien ser puntualment d'intensitat forta. Ho poden ser també al llarg d'aquesta pròxima matinada i fins demà a primeres hores del matí. En aquests sectors, com dèiem, avís per intensitat de pluja, on es podrien arribar a acumular més de 20 litres en tan sols 30 minuts. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Pere. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora encara tenim l'autopista P7, tot i que ara ja no tan compacte, el tram de retencions, el tram del Papiol fins a Barberà, que comentàvem a l'anterior connexió, en sentit Girona, tot plegat per un camió averiat que hem tingut aquesta tarda, ara ja retirat. On queda, sobretot, aturades més compactes és a la zona de Sant Cugat, en sentit nord, en sentit Girona. I a partir d'aquí són trams amb lentitud, intensitat i encara alguna aturada puntual fins a Barberà, sentit nord, com dèiem, tot plegat, i també encara afectada la B30, que és el lateral. Sembla que a poc, doncs, amb tendència a la millora. L'altre punt que teníem a la C33 ja pràcticament normalitzat, on hi havia un accident a Montcada, tot retirat, i les cues, doncs, pràcticament s'han netejat. I el que queda, bàsicament, a aquesta hora són les dues rondes, on encara hi ha força volum a les dues en sentit Besòs, en el cas de la ronda de dalt entre Diagonal i Vall d'Hebron, i en el cas de la ronda litoral des de Zona Franca fins pràcticament encara la Barceloneta. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern català pretén plantar batalla contra les ocupacions il·legals delinqüencials. És la resposta del Departament de Justícia davant les queixes reiterades d'alcaldes i alcaldesses, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I és que Catalunya concentra el 45% d'ocupacions conflictives de tot l'Estat i d'aquestes tres quartes parts es produeixen a Barcelona. La Generalitat ha anunciat aquest dimecres canvis legislatius per evitar les ocupacions delinqüencials que implicaran dotar de més eines als municipis i sancionar els grans tenidors que no facin res davant immobles ocupats per delinqüents.
La Generalitat ha decidit actuar per garantir la seguretat i convivència davant els problemes que generen aquestes ocupacions. Mont Carvajal.
El govern modificarà el Codi Civil i la Llei d'Habitatge del 2007 per facilitar els desallotjaments d'immobles de grans tenidors on s'hi trafiqui amb drogues, hi hagi amenaces, intimidacions o problemes de convivència. Els ajuntaments i les comunitats de veïns avisaran el propietari perquè actuï. Si no ho fan un termini d'un mes, podran demanar un jutge que els desallotgin. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha dit que serà una eina pels ajuntaments i contra les màfies.
Estan precisament aquí, aquestes ocupacions delinqüencials, perquè saben que aquests propietaris no actuen. Com que ells no necessiten actuar perquè el problema no els afecta directament ni els impacta directament, fan aquesta deixació de funcions i, per tant, és camp abonat perquè les màfies continuïn fent i causant aquests greus problemes. Per tant, el que estem fent és donar un dret a ajuntaments i a comunitats de propietaris perquè actuïn en nom del propietari.
Els grans tenidors que no actuïn un cop si requerits podran ser multats amb fins a 90.000 euros i s'estudia que se'ls faci cedir l'immoble a famílies necessitades. Ho ha dit la consellera de Drets Socials, Violant Cervera.
El que preveiem amb aquesta nova proposta és que es contempli la possibilitat d'arribar a l'obligació de la cessió d'ús.
Si el Parlament dona el vistiplau, els canvis podrien ser efectius d'aquí 8 o 9 mesos.
L'ocupació preocupa també la cúpula judicial i és que el delicte d'usurpació de béns immobles va créixer més d'un 10% l'any 2021 a Catalunya, fins als 1.500 casos. Durant l'obertura de l'any judicial, el fiscal superior i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han demanat canvis legislatius que els permetin actuar amb més celeritat. David Navarro.
Si el 2020 es van registrar 1.382 delictes d'ocupació, el 2021 en van ser 1.549. En total, un increment del 12%. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha dit que l'actual marc jurídic és insatisfactori.
Sovint, en aquest delicte, la resposta cautelar dirigida a suprimir la permanència de la situació antijurídica per una diversitat de factors no es produeix amb la celeritat que seria desitjable. Aquesta prolongació de la interinitat possessòria resulta difícilment explicable. Més, quan a vegades va acompanyada d'altres infraccions, com ara defraudació de fluid elèctric.
De fet, segons ha dit el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, l'any passat el 42% de les ocupacions il·legals de tot Espanya es van fer a Catalunya. Unes dades fetes públiques en l'obertura de l'any judicial, durant la qual s'han demanat increments de plantilla i avenços en digitalització per agilitzar els processos judicials.
Notícies en xarxa.
En clau judicial, al voltant del procés, el jutge Pablo Llarena ha tancat avui la fase d'instrucció de la causa contra Ana Gabriel i la deixa a la porta del judici.
L'exdiputada de la CUP es va posar a disposició del Tribunal Suprem espanyol, que l'investiga per desobediència. Tancat el sumari, és previsible que Llarena enviï el cas a un jutjat ordinari de Barcelona, com ha fet en altres casos d'investigats per desobediència que no són aforats. Gabriel fou processada el 21 de març de 2018, però es va exiliar a Suïssa i el procés judicial va restar congelat fins aquest juliol, quan es va posar a disposició del Suprem després d'haver canviat d'advocat. Llavors, Llarena la va deixar en llibertat sense cap mesura cautelar i la va citar a declarar ara fa una setmana.
I en clau econòmica, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, s'ha reunit a Barcelona aquest dimecres amb el col·lectiu d'autònoms de Catalunya. Ha estat en un acte on s'ha analitzat la conjuntura que han d'afrontar les persones autònomes amb el canvi que comporta el nou sistema de cotització, el règim especial de treballadors autònoms, el RETA. David Amador.
El ministre ha destacat que els autònoms han entès durant la pandèmia els beneficis d'estar en un marc de protecció social i a partir d'ara gaudiran d'aquesta protecció en un marc estable. A més, José Luis Escrivá ha dit que la reforma laboral està ajudant a mantenir el dinamisme en el mercat de feina amb 100.000 treballadors més a Catalunya que abans de la pandèmia, amb un increment de l'11% més d'afiliats amb contracte indefinit gràcies a aquest nou marc laboral. El responsable de la Seguretat Social ha indicat que el 22% de la població a casa nostra té protecció específica.
El 22% de la población en Cataluña tiene una protección específica adicional de su poder adquisitivo en una situación como la actual. 1,5 millones de pensionistas en Cataluña van a haber mantenido su poder adquisitivo durante todo este periodo de inflación alta.
Per últim, apuntar que José Luis Escrivá ha recordat que la reforma del règim especial de treballadors autònoms és un pas significatiu perquè el cessament de l'activitat no suposi el tancament del negoci.
...86.000 persones estan diagnosticades d'Alzheimer a Catalunya, segons les dades difoses pel Departament de Salut amb motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia. És la demència més freqüent entre persones grans i la més discapacitant. Atendre una persona amb Alzheimer a casa costa uns 31.000 euros anuals, Maite Polo.
L'edat mitjana dels nous casos de demència durant el 2021 va ser de 82 anys en les dones i 80 en els homes. L'Alzheimer afecta un 5% de la població major de 60 anys i s'eixampla el percentatge a mesura que augmenta l'edat. Les darreres investigacions associen l'Alzheimer a factors genètics, tòxics i ambientals, i un de cada tres casos es pot atribuir a factors de risc modificables, com ara el tabaquisme i l'obesitat. La directora de l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer de Barcelona, Immaculada Fernández, ha denunciat avui a la xarxa la manca d'un cens de demències justament a Catalunya i ha subratllat la manca de finançament per investigar. Fernández encoratja tothom a unir esforços davant l'Alzheimer, com s'ha fet durant la pandèmia amb el coronavirus.
Si se quiere, se puede. Se pusieron los recursos, se puso la investigación, todo el mundo se puso a trabajar encima y se consiguió una vacuna para el COVID. ¿Por qué no para las demencias? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos ponemos todos juntos, investigamos todos juntos para sacar algo que está visto que en el año 50 la incidencia de la enfermedad en el 2050 habrá 132 millones de personas.
L'envelliment és un dels factors que fa augmentar la incidència de l'Alzheimer i Espanya, l'any 2040, tindrà la població més envellida del món, per davant del Japó.
Doncs precisament en la investigació, la perspectiva dels malalts d'Alzheimer pot canviar radicalment en els pròxims temps amb la comercialització d'un medicament que podria ajudar a frenar la malaltia si es detecta en fases primerenques. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell la doctora Carme Prat de l'Hospital Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
La incidència de l'Alzheimer va en augment a l'Hospital de Sabadell. En l'últim any s'han atès 1.200 pacients al servei de neurologia, dels quals prop de 800 són per deteriorament cognitiu relacionat amb l'Alzheimer. És un creixement que s'explica per l'envelliment de la població, que n'és la causa principal, i per les malalties cardiovasculars. Però hi ha un bri d'esperança en la investigació que farà possible tenir un fàrmac que redueixi l'abans de la malaltia. Ho ha explicat la doctora Carme Prat a Ràdio Sabadell.
Però està previst que en breu pugui sortir aquest o algun més del mateix
categoria. Per tant, doncs és esperançador, sí. Pacients amb demència en fases molt, molt precoces. Diguéssim que les dades dels assajos clínics demostren que poden frenar la malaltia.
Els nous casos d'Alzheimer es diagnostiquen cada cop de forma més precoç i això fa que la mitjana d'edat dels pacients afectats vagi en descens.
I encara en salut, el telèfon 061 ha atès des del juny més de 2.300 consultes de salut mental, de les quals més de 1.700 han estat ateses directament per l'operatiu que es posa en marxa davant una alerta de suïcidi. Salut ha presentat avui la segona fase de la campanya institucional per prevenir-lo i reduir-ne l'estigma social. Anna Ruiz.
I al voltant del 061 pivota tot l'operatiu. El telèfon d'atenció de salut també recull el pla de prevenció del suïcidi que, davant qualsevol trucada d'alerta, activa la taula de salut mental. A la taula participen especialistes en psiquiatria de 10 centres hospitalaris, com són, per exemple, l'Hospital Clínic, Sant Joan de Déu o Benito Meni, entre d'altres. Amb l'atenció a través del 061, la persona està identificada en tot moment i el professional de la taula decideix quina atenció necessita. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ho explica d'aquesta manera.
La persona pensa això. No té solució el que m'està passant. No tinc il·lusió per viure. Sense mi estaríeu millor. Això és el que ell pensa. Darrere està el 061, el telèfon, que és podem evitar-lo parlant-ne.
Els especialistes en psiquiatria també volen establir línies de complicitat amb els mitjans de comunicació per acotar la millor manera d'informar sobre aquesta silenciosa pandèmia que provoca la mort de 44 persones al mes a Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada una dona a Reus com a presumpta autora de la mort violenta d'una altra dona. La detinguda seria la cuidadora de la víctima, que hauria mort suposadament per una caiguda. La nova ràdio, David Fernández.
Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís vora 2:15 de la matinada. Una dona alertava de la mort d'una altra dona de 85 anys que convivia amb ella, presumptament a causa d'una caiguda. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, una vegada al domicili, han comprovat els fets i han comunicat la mort de la dona al jutjat de guàrdia i al metge forense. Posteriorment, i a causa d'una primera investigació, la policia ha acabat detenint la dona que va alertar de la mort als serveis d'emergència i que vivia amb la víctima com a presumpta autora de l'homicidi. Ara els Mossos es troben investigant els fets per esclarir què ha passat.
Queda també en llibertat un professor d'una escola de Sabadell acusat d'agressió sexual a un alumne. El mestre de l'escola Mare de Déu de la Salut ha estat apartat automàticament quan s'han sabut els fets, que van començar fa 15 anys. No es descarta, però, que puguin aparèixer noves denúncies. Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
Quan es van donar a conèixer els fets, l'escola va reunir el seu claustre i va comunicar als mestres la detenció d'aquest professor, tot plegat després que dilluns fos detingut per un presumpte cas d'agressió sexual a menors. Segons totes les informacions, l'home de 55 anys va passar ahir a disposició judicial i el jutge l'ha deixat en llibertat. Els fets haurien començat el 2008, quan l'home tenia 40 anys i la víctima 13. Una situació que s'hauria allargat durant 11 anys, fins al 2017. Ha estat ara, després d'anys de tractament psicològic, que la jove ha denunciat el cas. La denúncia, de fet, es va produir a mitjans del mes de juliol. Es dona la circumstància que l'home també hauria estat entrenador del Club Esportiu Sant Nicolau, una vinculació, això sí, que es va acabar ara fa 10 anys. Els Mossos d'Esquadra no descarten que hi pugui haver altres víctimes.
Nou cas, presumptament, d'abandonament d'una menor. En aquesta ocasió, uns pares de Vilabertran, a l'Alt Empordà, han denunciat que la seva filla de 5 anys va quedar-se 2 hores sola al casal d'estiu perquè els monitors se la van oblidar.
Els fets van passar el 29 de juliol quan el grup d'una quinzena de nens i nenes anava d'excursió a la platja de Garbet. A les 9 del matí, la mare va deixar la nena a la porta de l'escola i lamenta que no la truquessin fins a 11:45, quan després d'arribar a la platja els monitors van veure que no hi era i ja havien tornat a buscar-la. A més, critica que no s'assumissin responsabilitats. Els pares s'han decidit a fer-ho públic arran del cas de Sitges, en què una nena de 3 anys va quedar 7 hores oblidada en un autobús escolar. També per evitar que situacions com aquesta tornin a passar i perquè es compleixin els protocols.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Multa milionària a Glovo per tenir més de 10.000 falsos autònoms a Barcelona i València.
La Inspecció de Treball ha imposat una multa de prop de 78,9 milions d'euros a Glovo per tenir 10.614 repartidors a domicili com a falsos autònoms, 8.331 dels quals a Barcelona i la resta a València. Aquesta multa milionària sobre la qual Glovo presentarà al·legacions és la suma de diferents sancions. Des de Comissions Obreres, Liliana Reyes ha valorat molt positivament el procés iniciat per la Inspecció de Treball i ha garantit que el sindicat es personarà en el procés sancionador.
Des del sindicat ens presentarem com a part interessada en el procediment sancionador. Des de Comissions Obreres continuarem reclamant condicions justes per a tots i totes les treballadores de plataformes digitals i el compliment de la llei Rider. I durem a terme les accions necessàries per aconseguir la seva laboralització, així com la contractació en condicions dignes i amb els drets que els corresponen.
Pel que fa a la capital catalana, la multa és de 63,2 milions d'euros. La majoria, 39,06 milions, són per haver ocultat la relació laboral d'aquests treballadors i, per tant, per no haver-los donat d'alta a la Seguretat Social. A més, Treball imposa una sanció a Glovo de 24,16 milions per les quotes a la Seguretat Social que l'empresa hauria hagut de pagar per les cotitzacions d'aquests treballadors.
Encara a Barcelona, entitats veïnals del barri del Raval reclamen la paralització del projecte d'ampliació del MACBA que s'ha de fer en uns terrenys annexes al convent dels Àngels i que reduirà l'espai de la plaça a 900 metres quadrats. Demanen, a més, que l'Ajuntament convoqui un Consell de Barri extraordinari aquest mes d'octubre. En cas contrari, anuncien mobilitzacions. Jordi Casino.
Els veïns qualifiquen l'operació d'espoli inacceptable i consideren que el pacte per ampliar el museu és un intent de rescabalar el MACBA després que perdés la Capella de la Misericòrdia com a opció per créixer, ja que finalment s'hi farà el cap Raval Nord. En aquest sentit, critiquen que el preu de la salut de les veïnes del barri no pot ser la pèrdua del poc espai lliure que queda al Raval. Ivo Racudé és l'advocat que representa la xarxa veïnal que suposa el projecte.
Al final, el que està fent l'Ajuntament és regalar-li 908 metres quadrats d'espai lliure al MACBA en contraprestació per la pèrdua de la Capella de la Misericòrdia, que des de l'any 2013 el MACBA tenia cedida precisament per fer la mateixa ampliació del museu que aquests 908 metres quadrats venen a cobrir. Des del 2013 el MACBA no ha fet absolutament res, no va fer res amb la Capella de la Misericòrdia.
De moment, la xarxa veïnal del Raval ha portat l'ampliació del MACBA als tribunals. En concret, ha presentat un recurs contenciós administratiu que ara es troba en ple període d'al·legacions contra la proposta de fer créixer el museu amb una gran porxada a la plaça dels Àngels.
En cultura, Tarragona celebra aquesta nit un dels actes més multitudinaris de Santa Tecla, la Baixada de l'Àliga. Després de dos anys sense celebrar-se per la pandèmia, en aquesta edició s'han reforçat les mesures de seguretat per evitar incidents. A aquesta hora, però, en marxa l'arrencada dels gegants un cop finalitzat el pregó de les festes. Així que anem fins allà per saber l'ambient que s'està vivint. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique, bona tarda.
Bona tarda, companys. Doncs ja ho escolteu, està baixant per als gegants per la plaça de Font, escales avall fins a arribar al que és Rambla Vella, passant tot el seguici de gegants i diversos elements a la plaça de la Font per commemorar avui un dels dies més forts de les festes de Santa Tecla, on ens trobem gairebé a l'Equador. Avui s'ha celebrat el pregó amb la pregonera Dana Ebronat, la periodista tarragonina, que ha reivindicat, entre altres coses, el món de la dona, l'esport femení i el periodisme esportiu, sobretot en tot el seu recorregut des que va arribar a Tarragona. Avui, amb aquesta ballada gegant que tot just està fent aquest recorregut, després vindrà el moment, o diríem un dels moments més esperats de les festes de Santa Tecla. A partir de dos quarts d'una de la mitjanit estarà la baixada a l'Àliga, que és un dels esdeveniments més massius en el que s'han fet més mesures preventives, tenint en compte que fa ja dos anys que no es celebra aquest acte multitudinari amb molts agents de protecció civil envoltant la plaça de la Font i sobretot els carrers de la part alta de Tarragona, però que seran en unes hores, ara de moment, amb la Ballada dels Gegants, Tarragona ja plega milers de persones per seguir aquest equador de les festes de Santa Tecla.
Moltíssimes gràcies, Eric, des de Tarragona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet aquesta nit, Joventut de Badalona i Barça buscaran el primer títol de la temporada, edició número 43 de la Lliga Catalana ACB, que torna a viure una final entre blaugranes i badalonins, com ja va succeir ara fa uns quants anys, el 2013. El partit d'avui, per cert, arriba només 3 dies abans de trobar-se els dos equips catalans en les semifinals de la Supercopa ACB, que jugarà dissabte a Sevilla. Recordem que a les semis de la Lliga Catalana van quedar eliminats el bàsquet Girona, que va perdre amb el Barça, i el Baxi Manresa, que va veure com els badalonins el remuntaven al partit. La gran final d'avui, a les 9 de la nit, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Fem la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Joventut tornarà a disputar una final de la Lliga Catalana, cosa que no passava des del 2013, quan es va enfrontar precisament el Barça, que serà el rival d'avui a partir de les 9 del vespre. Els blaugranes van superar el bàsquet Girona per 88-77 en l'altra semifinal. El partit es disputarà al Palau d'Esports de Tarragona i els verd i negres arriben a la cita després de superar ahir el vigent campió, el Baxi Manresa, per 89-96, remuntant-li fins a 15 punts de desavantatge. La penya, que no guanya el títol des del 2008, va veure com Ellenson feia un pas més mentre Joel Parra, que ahir va ser present però no va jugar, va rebre un homenatge de la Federació Catalana de Bàsquet a la mitja part per haver guanyat l'Eurobàsquet. Howard també va ser baixa per un trencament fibrilar i avui tampoc jugarà.
Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, avui molt pendents a partir de les 9 de la nit, en 1 hora i 5 minuts, d'aquest duel, d'aquesta final de la Lliga Catalana ACB a Tarragona entre el Barça i el Joventut de Badalona. Encara parlant d'aquesta competició i del bàsquet, l'eliminació d'ahir del Baxi Manresa va deixar-nos unes paraules molt dures del tècnic de l'equip del Bages, Pedro Martínez, cap a un dels nous jugadors de l'equip, Marcus Lee. Escoltem Pedro Martínez.
Ha entrenat, no ho sé, jo l'estic coneixent ara. Si el nivell que té el d'avui, està clar que no pot jugar. O sigui, és molt bon nano, l'estimem molt, però si ens ha de donar el d'avui, no pot jugar. Això no és una decisió meva, però el que ens ha donat avui no ens val.
Més clar l'aigua. El Força Lleida, equip de la Lliga Leport, afronta avui un nou partit amistós de pretemporada. En uns minuts, a les 8 del vespre, el conjunt de la capital del Segrià juga a la pista de l'Osca. També es notícia en el dia d'avui que l'Ajuntament de Barcelona ha acordat atorgar la medalla d'or al mèrit esportiu a la futbolista de Mollet, jugadora del Barça, Alexia Putellas, i a l'exjugadora de bàsquet de l'Esparra Girona, la barcelonina Laia Palau. A totes dues esportistes se'ls reconeix referents en els seus respectius àmbits, el bàsquet i el futbol, i per les seves trajectòries, a més dels compromisos socials i el comportament exemplar a dins i a fora de les pistes esportives. També destaquem en hoquei sobre patins, avui a jornada, nou partit a la Parlem Hoquei Lliga, el Finques Prat Lleida, que ha patit dues golejades a l'inici de temporada, s'enfronta al Calafell, que suma una victòria en l'únic partit que ha jugat, el duel a les 9 de la nit.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Si tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. La Xarxa.
Notícies en Xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, s'ha reunit a Barcelona amb el col·lectiu d'autònoms de Catalunya. Ha estat en un acte on s'ha analitzat la conjuntura que han d'afrontar les persones autònomes amb el canvi que comporta el nou sistema de cotització al règim especial de treballadors autònoms, el RETA. Escrivá ha dit que els autònoms han entès durant la pandèmia els beneficis d'estar en un marc de protecció social i a partir d'ara gaudiran d'aquesta protecció en un marc estable. El ministre ha indicat que el 22% de la població té protecció específica.
El 22% de la población en Cataluña tiene una protección específica adicional de su poder adquisitivo en una situación como la actual. 1,5 millones de pensionistas en Cataluña van a haber mantenido su poder adquisitivo durante todo este periodo de inflación alta.
Escrivá ha recordat que la reforma del règim especial de treballadors autònoms és un pas significatiu perquè el cessament de l'activitat no suposi el tancament del negoci. Diàspora Brenca i la plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre Priorat han comparegut avui a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori del Parlament de Catalunya per tal de reclamar la restitució del servei